Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sembla que mai és un bon moment per parlar-ne. Sempre trobem l'excusa per amagar-lo o fugir d'estudi, però la realitat és tossuda. L'any 2024, l'últim de què disposa dades oficials, a Catalunya es van suïcidar 538 persones. La xifra ens posa davant dels ulls una tragèdia massa reiterada i inassumible. Hi ha una comparativa que dona una idea exacta del que estem parlant. I és que les persones que es treuen la vida són moltes més que les que moren a la carretera o per un homicidi. Ningú ho diria si comparem les portades i els minuts de ràdio i televisió que dediquem a aquesta qüestió. El suïcidi és d'una mort que s'administra gairebé sempre en soledat. Una tragèdia que moltes vegades s'arxiva, com si fos una vergonya, com si fos un tabú. I darrere de cada suïcidi hi ha familiars, amics i estimats. Hi ha persones obligades a buscar respostes impossibles en un desert de silenci. Una pregunta sense resposta que es clava la consciència i que arrossega permanentment l'estat d'ànim. Per què? Per què no ho hem vist? Per què no ho hem pogut evitar? O per què no s'ha acomiadat? I si s'acomiada, per què diu el que diu? La literatura, quan és valenta, fa exactament això, fer-se totes les preguntes doloroses. I això és el que ha fet l'escriptor Paul Guasch amb Relíquia, el seu últim llibre, on parla del suïcidi del seu pare. Ho fa sense buscar la compassió, sinó la veritat, i ho fa des de l'absència d'una nota de comiat que resolgui al final. Guasch despulla el suïcidi. En parla sense por. Diu que mirar el suïcidi de cara et permet allunyar-te'n. I ho fa convertint el seu pare en literatura. Es pregunta, i si escrivint-te és l'única manera d'arribar a saber la veritat? El Paul converteix el seu pare en un personatge literari en l'intent més dur i bonic d'un fill. Omplir els buits de la memòria d'un pare per fer-ne de tot això una pròpia vida. El fill, mirall del pare. El Pol aconsegueix posar-nos a la pell de tots, del pare, del fill, a tots els buits, silencis i paraules que marquen les nostres relacions. Avui en parlem amb ell, a partir de les 11 del matí, a Catalunya Ràdio, parlarem del seu pare, però sobretot parlarem de com és important entendre que tot això va només d'una cosa. De viure.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dijous 29 de gener de 2026. Ens hem despertat amb 2 graus sota zero a Roda de Ter, 5 graus negatius a Martinet, a la Cerdanya, 7 graus positius a Parets del Vallès i 10 graus al Perelló, al Baix Ebre. Avui, amb força núvols al sud de Catalunya, Pla de Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, no descartem que encara durant aquest matí puguin arribar a deixar alguna gota passatgera. A la resta, núvols clarianes amb previsió que aquests núvols es vagin fent més trencats, més esqueixats, amb més estones de sol de cara a la tarda. La temperatura diurna, tot i les glaçades que hi ha aquesta hora, sí que s'enfilarà una miqueta més, 3-4 graus més que no pas ahir, i en pròxims dies seguirem amb fronts que ens aniran creuant. El pròxim passarà la nit de divendres a dissabte, deixarà algunes precipitacions i un dissabte una mica ventós.
Ara són les 8 i 3 minuts. I avui seguirem repassant els efectes col·laterals que encara té el caos de Rodalies. Avui el servei de Rodalies continua funcionant a mig gas. Fins a la setmana que ve no estaran resoltes la trentena de feines que s'estan fent per garantir la seguretat a tota la via. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I la jornada ha començat amb retards.
Mitja hora d'endarreriments als trens a diverses línies. Apunteu R1, R11, R13, R14, R15, R16 i R17. Mitja hora de retard en aquestes línies de mitjana per una incidència en infraestructura. També alerta als usuaris de l'R2 Sud. Només hi ha 2 trens per hora i sentit i els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders fan parada a totes les destinacions. Aquest és el panorama del matí, i és que els trens ara circulen, més o menys, però circulen, però és molt habitual que estiguin trigant més del normal. Encara més en el cas dels usuaris que estan passant per alguns dels 11 trams que estan tallats parcialment. Més que res perquè són usuaris que han de combinar tren i autobús en funció del tram, i això, evidentment, els allarga el trajecte.
Del caos total a Rodalies hem passat a un caos més condensat, però que, en canvi, té efectes col·laterals en molts altres transports. Per exemple, en l'alta velocitat.
Un viatge que havia de ser de 2 hores haurà estat de 4 hores i mitja.
Ja sabem que cada tren al matí pues, que es queda parat a mig camí.
5 hores i 5 minuts hemos tardado hasta Zaragoza muy despacio.
Y hemos llegado pues, con 2 horas y cuarto de retraso.
Els retards en aquesta línia Figueres-Barcelona són tan constants que els usuaris han demanat un tren llançador propi. Núria Pereira.
Els mateixos usuaris han recopilat en un any 1.600 retards entre Figueres i Barcelona. Asseguren que tenen menys freqüència de pas i que costa trobar plaça, sobretot els trens que surten de Girona a primera hora del matí. En una nota pública reclamen que se solucioni, ho explica un dels usuaris afectats, Daniel Blay. Proposen un tren llançadora de Figueres a Barcelona i viceversa, que no depengui dels retards acumulats dels que venen de més lluny, com per exemple de Madrid.
No veiem incidències puntuals o incidències com excepcionals, no? Sinó que ja les anem identificant. Té una mica el caire d'insostenible, que desgast, jo diria, emocional.
Reclamen també una reunió amb Renfe. Des de Girona, Núria Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquests retards de l'AVE també afecten, com dèiem, la línia entre també Madrid i Barcelona, que han fet que el pont aeri vagi més ple, Frederic.
Sí, en els últims anys l'avió havia perdut pes en els viatges entre Barcelona i Madrid, però ara el recupera. Ho destaca com a mínim avui La Vanguardia, que no dona xifres, però sí que diu que, arran del caos a Rodalies i d'aquests retards a l'alta velocitat, la demanda està pujant. Tot i això, Iberia i Air Europa descarten incrementar les freqüències de vols.
Avui a l'Àgora parlarem d'aquests retards a l'AVE amb diversos usuaris de la línia, però l'alta velocitat no és l'únic efecte col·lateral del caos ferroviari. També se'n ressent el trànsit de mercaderies.
Sí, el trànsit de mercaderies ja tenia una quota de mercat molt escarrancida, però ara és encara menys perquè les obres del túnel de Rubí tallen la circulació dels trens de mercaderies que han d'anar cap a França. És a dir, que el port de Barcelona s'ha quedat sense connexió ferroviària amb Europa. El govern espanyol diu que s'ho estan mirant.
Somos conscientes de lo importante que es recuperarla. Lo que vamos a hacer ahora, de una manera muy rápida, es una actuación que nos permita, pues sobre todo, que pueda haber una circulación mínima de mercancías, y después lo que necesitamos es que, durante el desarrollo de la obra que vendrá, pues compaginar obra con el tránsito de trenes de mercancías.
És el que deia el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, aquesta nit aquí a Catalunya Ràdio, el Catalunya Nit.
I encara dos efectes col·laterals més del caos de Rodalies. Un, a Ferrocarrils.
Ha guanyat passatgers un 4,2% més d'usuaris la setmana del caos, en comparació amb la setmana anterior. La línia del Vallès és la que més ho ha notat, amb un 5% més de passatgers.
I dos, a les carreteres.
Les de l'àrea metropolitana van registrar la setmana passada un 4% més de trànsit, coincidint de nou amb el col·lapse de Rodalies. Per cert, parlant de carreteres, és important això també. L'AP7 torna a estar tallada a Gelida en sentit sud. No reobrirà cap carril ben bé fins la setmana que ve.
Se mantiene la previsión de poder abrir totalmente la AP7 la semana del 9 de febrero y confío que volvamos a abrir un carril, el carril interior, en unos días, 4 o 5 días.
Novament, José Antonio Santana, el secretari d'Estat de Transports, en declaracions al Catalunya Nit.
I en el terreny polític avui compareix el ministre Òscar Puente al Senat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I ho fa per abordar l'accident de Gelida i Adamuz a Còrdoba.
Sí, perquè ha fet ja diverses rodes de premsa, també entrevistes, però és la primera compareixença parlamentària i la tensió amb el PP està assegurada. Els de Feijóo l'havien citat també conjuntament amb Pedro Sánchez, que no hi anirà davant la nutxi i les advertències de possibles conseqüències legals que li fa el president del Senat. Sí, com sigui, avui Puente haurà d'aclarir molts dubtes sobre les causes de l'accident d'Adamuz i també del caos de Rodalies. En les darreres hores, Feijóo escalfava la compareixença.
No és normal que nadie pida perdón por la situación. No és normal que los responsables no asuman la responsabilidad que conlleva la negligencia continuada del ferrocarril.
Un Feijóo que aquesta tarda serà la missa funeral que s'organitza a Huelva per les víctimes d'Adamuz i aniran als Reis, però no Sánchez ni el ministre Puente. Per al PP això seria una provocació. Sí, seran tres ministres encapçalats per Maria Jesús Montero, que és candidata del PSOE a les andaluses.
Això serà el Senat, el Parlament. El govern va tancar el ple d'ahir marcat per la crisi ferroviària, pactant amb els comuns, allargar tota la legislatura dels descomptes del transport públic i acordar amb Esquerra la unió de les direccions de Rodalies i de Renfe.
Aquest ha de ser el punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per totes la situació de Rodalies de Catalunya. Els grups de la cambra els vull estendre la mà perquè plegats fem un pacte de país.
Un pacte de país, demanava el conseller Dalmau. El gruix de partits de l'oposició, però, insisteixen a demanar la dimissió de la consellera Paneque, Mònica Sales, de Junts.
El govern de tothom té emprenyat tothom. I això no és casualitat. És l'evidència que el país ha tocat fons. La consellera Paneque ja fa dies que hauria d'haver plegat.
Mantenir-me al càrrec no és una manera d'esquivar responsabilitats, sinó justament al contrari. És assumir-les.
I encara una cosa més, el Nació explica que Catalunya té identificades des del 2001 les línies de tren més vulnerables al canvi climàtic.
Sí, recordem que s'ha anunciat un grup de treball per analitzar l'impacte de la crisi climàtica, les infraestructures ferroviàries, i el Nació recorda que ja hi ha un informe en aquesta línia, que és del 2021, un informe que va encarregar la mateixa Generalitat, que identifica els trams més vulnerables a inundacions o a conseqüències que vinguin del canvi climàtic. Posa, per exemple, la part de la R1 que correspon al Maresme, l'R3 a Osona i el Ripollès, l'R4 al Vallès i al Penedès i l'R11 a l'Empordà.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és l'ocupació. Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Els acomiadaments per expedients de regulació a Catalunya es van disparar a Catalunya l'any passat. És un tema de Lara García. Bon dia, Lara.
Bon dia, què tal?
En concret, van augmentar un 57%.
L'any passat, 9.001 treballadors van perdre la feina per un ERO de l'empresa en què treballaven. El 2024 van ser 5.730. En canvi, el nombre d'expedients s'ha reduït en 6. Han passat de 240 a 234. Per tant, hi ha menys EROs, però més acomiadats. Són dades del Departament de Treball del Govern.
I sabem quina és la causa d'aquesta pujada?
Des de la Conselleria atribueixen l'augment de treballadors acomiadats als macroexpedients que ha fet el sector tecnològic a Barcelona, en concret la moderadora de continguts de Facebook, l'operadora CPM Telebusiness i Amazon. Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball de Comissions Obreres.
Hi ha moments que es crea molta ocupació en un sector i si aquesta ocupació no és sòlida, després també es destrueix amb molta facilitat, no? Tot aquest sector tecnològic està molt influenciat per tota la situació global. Per això, clar, acaba tenint impacte també en les persones treballadores, no? En aquest cas, que a més s'han concentrat a la província de Barcelona.
Pel que fa als treballadors afectats per ERTOs, a qui se'ls hi ha suspès temporalment el contracte, van ser 9.360, un 9,6% més que l'any anterior.
Doncs ara que parlàvem d'Amazon...
New this morning, Amazon is cutting 16,000 positions worldwide in the second major round of layoffs in 3 months.
Les notícies econòmiques de les últimes hores, Amazon ha anunciat 16.000 acomiadaments, Frederic.
En l'àmbit corporatiu i en principi els Estats Units, és a dir, que hauria de tenir una repercussió mínima a Europa, però estem parlant de 16.000 persones que s'afegeixen a 14.000 de l'octubre passat, per tant, 30.000 acomiadaments en qüestió de mesos. Amazon, recordem que es va expandir molt durant la pandèmia i ara diuen alguns analistes que el que està fent és reajustar-se. Qui també ha presentat un expedient de regulació a les últimes hores és Pepsi, i aquest sí que afectarà Catalunya, afectarà la delegació de vendes que tenen a Polinyà i a la zona franca de Barcelona.
I en aquest context, avui es reprenen les converses sobre el nou salari mínim.
Sí, el Ministeri ha convocat patronal i sindicats una nova reunió. La idea és aprovar, ara sí, la pujada fins als 1.221 euros bruts mensuals.
I directament relacionat amb les condicions laborals hi ha la formació. I sobre això hem sabut que l'abandonament escolar prematur a Catalunya ha baixat fins al 13,5%. La bona notícia és que el mínim és històric, la dolenta, que encara està lluny de l'objectiu europeu del 9%. Maria Costa.
Malgrat que la taxa hagi baixat molt poc, el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, defensa la feina feta.
Això confirma que les mesures que està prenent el departament són positives. Contactar amb tots i cada un dels joves que abandonen prematurament, de tal manera que els oferim d'una manera personalitzada els diferents itineraris formatius i que resultes d'això, evidentment, els hi permetrà un accés millor en el mercat laboral.
La Fundació Bofill però lamenta que la taxa d'abandonament s'estigui estancant i avisa que cada vegada serà més complicat abaixar-la si no es posen en marxa mesures enfocades directament als centres on hi ha alumnes vulnerables on les taxes són més altes. Proposa, per exemple, més beques perquè aquest alumnat pugui continuar estudiant més enllà de l'educació obligatòria. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Psst, psst. Escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days del Com Viatges i sigues el més llest d'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatgers.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Falta un minut per arribar a un quart de nou. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els bàsics del matí amb la Sílvia Solanes, el Pol Foradada, la Marta Viana, el Francesc Soler, el Marc Jurado i el Robert Prat. Molt bon dia.
Bon dia.
I d'entrada hem de parlar d'una nit rodona, rodona, rodona pel Barça.
La milla mal, prova xut, la pilota Sant Marina, gol, 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 gol. Els cracs també tenen sort. La Min també té sort. La pilota picada pel 10 del Barça. Ha tocat el peu d'un jugador del Copenhagen. La pilota feta...
El Barça, que ahir va costar una miqueta, però va acabar remuntant 4-1 al Copenhagen i els blaugrana classificats directament pels vuitens de final.
Tot li va sortir bé al Barça després d'una primera part en què es va encallar des del gol al minut 4 del Copenhagen, que va aguantar fins a la mitja part al 0-1. A la segona, Lewandowski, Lamine, Rafinha i Rashford van marcar i el Barça, que es classifica com a cinquè, no haurà de jugar una prèvia per accedir als vuitens.
Sí, al final te da la vida descansar. O sea, con los partidos que tenemos, tener dos partidos menos, pues te deja más tranquilo y muy feliz, muy feliz.
I mentrestant, Mourinho va fer de les seves.
Y ahí va el lanzamiento, punto de penalti, gol de Trubin!
Gol de Trubin, no me lo creo.
Aquest gol del porter del Benfica era l'últim minut del temps afegit, suposava el 4-2, minut 98, classificava el Benfica. El Madrid es veurà obligat a jugar també aquest partit de repesca si vol passar els vuitens de final.
Balón parado que Trubin con dos metros fa un gol fantàstic, un gol històric, un gol que l'estadio quasi abajo y peso muy merecido para nosotros.
Frustración a veces de no poder controlar las emociones, de saber lo que nos estábamos jugando y no hay más.
Veis la que deien Mourinho i Arbeló han acabat el partit. Avui, a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio, Àgora Esportiva, per analitzar aquesta jornada de la Champions, amb el Ramon Bes, el Carles Planchar, la Laia Tudel i el Joel Díaz. Un quart i un minut de nou. És una altra de les notícies del dia. Augmenten les denúncies per abusos sexuals contra menors a internet. A Catalunya, el 2024, se'n van registrar 10. 10 denúncies més que el 2023.
I a tot Espanya han pujat un 13% en dos anys. Així ho diu l'últim informe de Save the Children, que ha fet públic aquesta nit i que també diu que l'edat mitjana de les víctimes d'abús sexual a les xarxes és de 13 anys. El mateix estudi assegura que la majoria de les víctimes, un 61%, són nenes.
L'entitat Save the Children també alerta que els mecanismes de protecció no són els adequats per justament salvaguardar la seguretat dels menors.
El seu informe es basa en casos que han passat pels tribunals i Save the Children admet preocupació per la durada dels procediments judicials en aquests casos de violència digital, perquè diu 6 de cada 10 es van allargar almenys 3 anys. L'entitat també retreu que el 65% de les víctimes van declarar més de dues vegades abans del judici.
Avui en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora, amb el Marc Massip, ja el coneixeu, psicòleg expert en noves tecnologies, i parlarem d'un quart, i parlarem, dèiem, a partir d'un quart de 10. En fi, i una altra de les previsions destacades de la jornada. El ple del Parlament votarà, i està previst que aprovi, avui mateix que els funcionaris de presons tinguin estatus d'agents de l'autoritat. Això és una reivindicació històrica del col·lectiu, que va agafar una volada especial arran de l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric ara fa pràcticament dos anys.
Si la proposició de llei tira endavant, els funcionaris que treballen en centres penitenciaris veuran equiparats els seus drets als dels Mossos d'Esquadra. Montse Balaguer, portaveu d'UGT Presons.
Defensem ser agents de l'autoritat per tenir protecció jurídica a l'hora d'anar a arribar a un judici, també pel principi de veracitat, tot i que ja el tenim, ara el tindrem sobre el paper també, i després pel dret d'indemnitat també. Si rebem algun dany material, personal, doncs a rebre una indemnització per aquest dany mentre estem realitzant les nostres funcions.
La proposició impulsada pel PSC té l'oposició de les entitats agrupades a la xarxa Dret i Presó, la qualifiquen de mesura regressiva i asseguren que promociona un model policial i no rehabilitador.
La conseqüència pràctica és que una persona presa a Catalunya serà sancionada doblement per via administrativa i per via penal per un mateix fet que no serà doblement sancionat en una altra presó espanyola, convertint a Catalunya en el sistema penitenciari més dur de tot l'Estat.
És el que deia Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans.
I ja que parlem d'agents policials... Als Estats Units encara coeix el cas de la batuda antiimmigració a Minneapolis en què va morir un home. Dos dels agents implicats en aquell tiroteig estan ja formalment apartats del servei.
Ho estan des de dissabte, quan hi va haver el tiroteig mortal. Fons de l'Agència de Seguretat Nacional diuen que és el protocol habitual en aquests casos, i encara sobre això, un jutge de Minnesota ha acusat el cos de les batudes, el famós ICE, de violar gairebé 100 ordres judicials. De fet, el jutge diu textualment que aquest cos ha desobeït més directives judicials en un mes que altres agències federals en tota la seva existència.
I encara parlant del cos que està fent aquestes batudes antiimmigració als Estats Units. Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue. I de tot el que s'està vivint a Minneapolis. Bruce Springsteen ha publicat Streets of Minneapolis, aquesta cançó que esteu sentint, que és una cançó específicament contra la policia migratòria de Donald Trump.
Sí, està dedicada a les morts de René Good i Alex Pretty, morts a 13 mans de l'ICE i als immigrants, i diu que aquest cos policial és l'exèrcit privat de Donald Trump. A la lletra també hi apareixen els noms de diversos membres de l'administració de Trump, com l'assessor de seguretat Stephen Miller i la secretària de Seguretat Nacional Kristi Noem. El mateix Bruce ha explicat que l'ha escrit, gravat i publicat en només 3 dies. In the dawn's early light, citizens stood for justice.
Their voices ringing through the night. La cançó de Bruce Springsteen, molt, molt crítica amb el que està passant a Minneapolis. Qui també s'ha mostrat molt crítica amb Donald Trump és Susan Sarandon. I l'actriu serà a Barcelona per rebre el Goya Internacional 2026.
Sí, serà el proper 28 de febrer. L'Acadèmia del Cinema Espanyol diu que té un ample i contundent trajectori que representa la combinació perfecta entre talent, èxit professional i compromís social i polític.
I una altra estrella que serà a Barcelona és l'actor Willem Dafoe. Welcome to my
island. Serà el convidat estrella del BCN Film Fest, que es farà del 16 al 24 d'abril. 4 cops nominats a l'Oscar, l'actor presentarà a Barcelona The Birthday Party. Sentim la directora del festival, Conxita Casanovas.
Willem Dafoe serà al Barcelona Film Festival presentant The Birthday Party, una coproducció entre Grècia i Espanya, en la que també participen actors com Emma Suárez, com Carlos Cuevas, Francesc Garrido, Maria Pau Pigem...
Un quart i 5 minuts de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Sobre el pla per regularitzar immigrants que hem conegut aquesta setmana, el govern de Pedro Sánchez ha rebut un altre suport de l'Església, en concret de Xavier Gómez, que és el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i responsable de migracions de la Conferència Tarraconense.
Estem veient ara en un moment molt complicat a nivell mundial com s'està deshumanitzant el relat, els discursos al voltant de la migració. Jo crec que aquí això també parla d'una altra manera molt deshumanitzada de resoldre el tema de la integració.
L'altra cara de la moneda d'aquesta història la tenim amb l'entitat ultracatòlica Azteoir. Ahir va treure al carrer un autobús on, i això és notícia, carregava contra Vox.
El vehicle hi diu "És Vox un PP verd i nova derechita cobarda". També hi apareix un rostre on la meitat de la cara és d'Alberto Núñez Feijóo i l'altra meitat de Santiago Abascal. Azteoir considera que Vox no defensa prou les tesis antiabortistes i, en canvi, sí que ho fa la formació del Vice Pérez. S'ha acabat la festa.
Avui en parlarem a l'àgora d'aquesta història també amb el Miquel Ramos, que és periodista expert en extrema dreta, i ens tornarà a venir a veure el Jordi Mir, que acaba de treure el llibre El nostre feixisme. I a tot això, ja que parlem de la crònica política, el govern espanyol diu que està obert a fer canvis al famós escut social per mirar d'aconseguir el suport de Junts. És aquest decret que inclou la pujada de les pensions i que dimarts es va tombar al Congrés. Madrid, Dani Saibeja.
Sánchez no vol renunciar a cap de les mesures socials del decret i per això la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ja treballa en opcions que donen més garanties als petits propietaris en línia amb el que reclama des de Junts Míriam Nogueras.
A atender de verdad a quien lo necesita, por tanto, a limitar los jetas que se puedan aprovechar de estas situaciones.
Encantados que haya una opción que realmente sí que acompañe a todo el mundo. Esperemos que se acaben las imposiciones.
La Moncloa intenta refer ponts amb Junts també amb el desbloqueig de la delegació de competències en immigració, perquè l'objectiu, diuen, és aprovar els nous pressupostos dins del primer trimestre de l'any. Des de Madrid, Dani Saindeja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui tenim doble cita sobre el sector de la defensa, sobre les capacitats militars. D'una banda, reuneixen els ministres d'exteriors de la Unió Europea i, de l'altra, la despesa en defensa d'Espanya s'examina en el marc de l'OTAN, Pol.
I és que avui representants de l'Aliança Atlàntica se reuneixen amb el Ministeri de Defensa després que Trump hagi assenyalat moltíssimes vegades el poc compromís de l'Estat en despesa militar. Sobre el nou ordre mundial després del retorn de Trump a la Casa Blanca, el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, explicava ahir al Matí de Catalunya Ràdio la necessitat que Europa s'encamini cap a tenir un exèrcit propi, en no poder confiar ja en els Estats Units.
Tenemos presiones inaceptables en territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, Groenlandia. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener instrumentos de dissuasión.
I atenció, perquè Donald Trump ha amenaçat l'Iran d'un atac com el que va amb la detenció de Nicolás Maduro. Oriol Serra.
Donald Trump ha advertit que si l'Iran no renuncia a l'armament nuclear formalment, patirà un atac molt més contundent que el que va suposar l'operació Martell de mitjanit contra les instal·lacions nuclears iranianes fa tot just mig any. Trump ha assegurat que una armada molt més potent que la que va acabar amb el règim de Maduro a Venezuela s'acosta a tota velocitat amb el portaavions Abraham Lincoln al capdavant cap a l'Iran. Segons l'agència de notícies del règim iranià, Teheran ha intensificat les negociacions amb Washington. Es dona la circumstància que el Pentàgon ha preparat una sèrie d'exercicis de l'exèrcit de l'aire nord-americà al Pròxim Orient pels pròxims dies. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ja que estem parlant del Pròxim Orient, justament ho feia l'Oriol, avui al Sant Jordi tenim el famós concert solidari en Palestina. I sell the tour, you'll die me by a thick.
Sogno a Mediterra, noche a sotic. I actuaran una vintena d'artistes, entre ells Fermín Muguruza o altres artistes internacionals com la noruega Aurora, els tuaregs Tina Riuen i la cantautora francesa Zao. Tenia 15 anys, un par de promeses que em venien grans. També hi podrem sentir La Mushka, Bad Girl, Guillem Gisbert, Gerai Cortés, Clara Peia i tampoc hi faltaran Oques Gràcies. A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. I més noms encara, Morat, Lluís Llach, Gemma Humet o Alguer Miquel. L'objectiu és mantenir l'atenció sobre el que continua passant a Gaza i els beneficis del concert aniran a parar a espais palestins de creació i difusió cultural. El concert es podrà seguir per ICAT, TV3 i el Canal 33.
I un parell de qüestions més encara. El judici per la fortuna oculta de la família Pujol avui declara com a testimoni Esteban Urrezieta, el subdirector del Mundo.
Aquest diari va publicar el juliol del 2014 una captura de pantalla d'un compte dels Pujol a Andorra. Això, recordem, va acabar precipitant la confessió de l'expresident de la Generalitat. Mentrestant, desgavella la sessió d'ahir a l'Audiència Nacional, s'hi van convocar testimonis que no tenien res a veure amb el cas i, a més, la sala va haver de demanar ajuda als advocats per localitzar una trentena de testimonis més que no aconsegueix trobar.
Encara dels tribunals, avui ha de testificar l'empresari Aldama, ja sabeu, un dels empresaris claus en la trama Koldo, i serà justament després que l'exministre Ábalos renunciés finalment a la seva acta de diputat al Congrés.
Això permetrà al PSOE recuperar un diputat, cosa que és clau tenir en compte la fragilitat parlamentària de l'executiu espanyol. Amb l'esclat del cas Koldo, Ábalos va passar al grup mixt i fins ara s'havia resistit a deixar l'acta. Ara fa el pas un cop el Suprem ha confirmat que continuarà en presó preventiva fins que vagi a judici.
I encara alguna cosa més dels tribunals. L'actriu i cantant Jadet guanya el judici contra el productor Pérez Santana per una agressió sexual a la festa dels Premis Feró de fa dos anys, el 2023.
Jadet va denunciar que el productor li va tocar els pits sense consentiment, la va insultar i la va acabar amenaçant. L'actriu anima les dones de la indústria audiovisual que aixequin la veu si viuen una situació similar. Segons l'últim informe de l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals, publicat el 2025, el 60,3% de les dones que treballen en aquest sector asseguren haver patit algun tipus de violència sexual.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut, les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya. Bat Guial, Oques Grasses.
Donem veu a qui no en té.
Lluís Llach.
A qui més pateix.
Gerai Cortés.
A qui més ho necessita.
Gemma Huguet.
Alcem la veu contra les injustícies.
Alguer Miquel.
A favor dels drets humans. A favor de la llibertat.
Lina Macú.
Des del Palau Sant Jordi de Barcelona, concert manifest per Palestina. Aquest vespre en directe a TV3, a la plataforma 3CAT i a ICAT.
Ovidi 4, Ginestà i molts més.
El Matí de Catalunya Ràdio.
2:02. Vinga, ja m'ha explicat que el Barça molt efectiu, un Barça molt efectiu a la segona part va remuntar i va golejar el Copenhague i 4-1. Els blaugranes són a vuitens de final, però alerta, i això, Robert, a mi em costa d'entendre, però és un altre tema, poden tenir una eliminatòria complicada, eh?
Complicadíssima. El Barça acaba cinquè en aquesta fase inicial de la Champions, evita haver de jugar una eliminatòria de setzens de final, però se les haurà amb un d'aquests rivals a vuitens. Paris Saint-Germain, amb Luis Enrique al capdavant, actual campió de la Champions, el Newcastle, el Karabakh o el Mónaco. Demà sorteig dels setzens de final, encara podrem afinar més sobre quin podrà ser el rival del Barça, un Barça que haurà de jugar als vuitens sense Pedri, que nota la dependència de Lamine. Hansi Flick.
Ja està clar que té una qualitat increïble, fantàstica. També ho veus que en cada duel, en cada enfrontament directe, és magnífic com aguanta la pilota i per nosaltres és molt important.
Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Portugal i City també passen directament als vuitens amb el Bayern i l'Arsenal, que ja estaven classificats.
I el Madrid, que torna a demostrar que no està gens fi, haurà de jugar a la repesca.
A Madrid, nit funesta d'Arbelo davant Mourinho, ja hem sentit els dos entrenadors, però des del vestidor una veu autoritzada, Mbappé.
Al final no podem estar un dia sí, un dia no, un dia sí, un dia no. No és un equip campeón, és que hace eso. Y merecemos estar en la posición que estamos hoy, después de esta derrota que Benfica ha merecido ganar.
També jugaran la repesca el PSG, el Newcastle, que van empatar 1, l'Atlètic de Madrid, que va perdre 1-2 amb el Bodo, l'Inter, la Juve, l'Atlètic Club eliminat 2-3 davant l'Sporting de Portugal. I'm the one. Yes,
I'm the one. I classificació històric de l'Uni Girona per la final a 6 de l'Eurolliga femenina de bàsquet.
Victòria davant el Carolo francès, 89-58. Victòria també del Manresa a l'Eurocup, del Joventut a la Lliga de Campions FIBA. Avui, Olympiacos Barça, l'Eurolliga, 8:15. Transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
Són 8:45. El matí arrenca un dia més pendent de Rodalies. Ho dèiem abans, els trens de la R1, la línia del Maresme, circulen a mitja hora de retard per limitacions de velocitat. La resta del servei, recordem que funciona al 80%. Anem en directe a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. A part dels retards a la R1, també n'hi ha a la R11, que és la línia de Girona. La R2 Sud circulen dos trens per hora i sentit, i també els regionals del sud. Tot això per problemes a la infraestructura. I pel que fa al mapa de serveis alternatius, perquè s'estan reparant problemes a la infraestructura, com a principal recuperació respecte a ahir, hem de dir que s'ha recuperat la connexió en tren entre Caldes, Malavella i Girona.
Gràcies, Joan Garcia. Mentrestant, avui segueix el Parlament, segueix el ple, després que ahir estigués marcat justament per la crisi de Rodalies. Redacció, Pol Foradada.
En mitja horeta, a les 9 arrenca la sessió d'avui. En principi, avui no s'hi hauria de parlar de trens, a no ser que hi hagi canvis d'última hora. Avui s'hi han d'abordar temes de funció pública o temes agroalimentaris, entre d'altres. Tot plegat, això sí, després de la jornada d'ahir, que es convertís pràcticament en un monogràfic sobre Rodalies, amb el conseller a la presidència, Albert Dalmau, demanant un acord de país. El que sí que es va acordar va ser mantenir els descomptes del transport fins a finals de legislatura o que s'unifiquin la direcció de Rodalies i de Renfe a Catalunya.
I a Madrid, el ministre Grande Marlaska avui compareix per informar de la famosa balisa, la B16. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. Ho farà el Congrés, forçat pel PP, que qualifica de caòtica la implantació dels nous senyals que substitueixen els triangles d'emergència que són obligatoris des de l'1 de gener. No dur la balisa suposa una multa de 80 euros. Els populars volen que el ministre en justifiqui l'eficàcia i la necessitat. Un canvi que afecta més de 28 milions de conductors a tot l'estat i que ha generat polèmica.
Tot això mentre tenim aquests problemes a Rodalies, insistim, només començar mitja hora d'endarreriment, els trens de diverses línies, l'R1, l'R11, l'R13, la 14, la 15, la 16, la 17, i a més els usuaris de l'R2 Sud, hi ha dos trens per hora i sentit, per tant el dia comença complicat a Rodalies una vegada més. Fem ara un cop d'ull com es tradueix això a les carreteres. Aquí et viatge, Txell Garriga, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs mira, l'AP7 a Martorell, en sentit sud, hi ha uns 5 quilòmetres ara de retenció, força compactada fins al punt on està allà per obres, també, però a l'AP7 des de Gelida, direcció Girona, cap a l'A2, perquè és la sortida on s'estan fent els desviaments en sentit sud.
I Portaranja?
Els accessos a Barcelona, tot i que en principi sense problemes en cap punt, i avui no particularment plenes, amb gaire cues compactades.
Gràcies, Txell, fins ara.
Fins ara.
De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlem amb l'advocat de José Luis Ábalos, després que l'exdiputat del PSOE hagi deixat l'acte del Congrés. Però de què més parlarem, Sílvia Solanes?
Doncs de les denúncies per abusos sexuals digitals contra infants a l'Estat, que hem explicat que augmenten un 13% en 2 anys. Ho farem amb el psicòleg Marc Massip. I com cada dijous, parlarem de cuina i restaurants a la taverna.
Ho comentarem a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, molt especialment aquesta notícia que ara deia la Sílvia, d'aquest informe de Save the Children, que hem conegut aquesta nit. Avui a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombard.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com pinta això?
Avui pinta variable. La veritat és que els núvols més abundants els tindrem sobretot al sud de Catalunya. Aquí encara es podria escapar alguna goteta durant el matí, poca cosa. I a la resta, variable, amb núvols clarianes, núvols més trencats, estones de sol, amb vent de ponent que farà pujar una mica la temperatura diurna. Avui amb màximes que poden arribar als 13-14 graus a la costa i al prelitoral. En general pujaran 3-4 graus respecte a les que teníem ahir. I a aquesta hora encara destaquem algunes glaçades que hi ha a les valls del Pirineu especialment. Compte amb temperatures negatives. De cara a aquests pròxims dies, continuaran passant fronts. Aquesta nit ens n'arriba un, deixarà alguns ruixats durant la nit i matinada al nord de Catalunya. La nit de divendres a dissabte n'arriba un altre. Dissabte tindrem un dia ventós, per tant, continuarem amb aquesta línia de fronts atlàntics que ens aniran creuant.
Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara. Adéu-siau.
A Bonpreu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com. Catalunya Ràdio.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, cambres on tan aviat tens secrets com un refredat, era Alcoves. Avui dijous, dia dels enigmàrius dificilíssims. Mineral, el forn francès, un 22 de maig, de 12 lletres. Mineral, el forn francès, un 22 de maig, 12 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Imagine Police, aire fred a les muntanyes, aire del Mediterrani, Happy Apples, IGP, poma de Girona, boníssima.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatge, sé d'una platja a Costa Rica on el sol, quan surt, s'escola entre la selva. Una experiència que et carrega d'energia.
I jo, com a electricista expert, certifico que d'allà en tornes amb les piles carregades.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies descobrint els paisatges de Costa Rica des de 1.600 euros. B-Travel, viatja't la vida.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. I pots parar.
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es. Peugeot.
Torna! Eufòria!
La nova temporada d'Eufòria ha arrencat amb força.
Jo, personalment, estic flipant. Aquesta nit ho tindrem difícil.
El públic decidirà qui abandona la competició.
Dos concursants ja han marxat.
Us esperem la propera setmana amb més música, més talent
i molta més
Eufòria!
Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vivim Eufòria. Som Eufòria.
012, la millor resposta.
Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
Exacte.
El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa, aquella furgoneta, doncs, s'ha
s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i l'experta en moviments socials i doctor en humanitats, Jordi Mir.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'àgora, Pol?
Doncs que tenim el talismà de l'última jornada de la Lliga de la Champions, el Marc, ahir era al Camp Nou i ens va portar sort una jornada rodona.
Sí, el que passa és que em vaig perdre el gol del porter del Benfica. Clar, no el vaig veure. Allà al camp tothom saltava, dient el gol,
gol. Sí, va haver-hi un moment a l'estadi que tothom va començar a saltar molt amb el gol del,
sí,
de l'Sporting.
Sí, sí, però que no sabies ni de qui havia marcat, perquè tothom... O sigui, al Camp Nou, ara no hi ha marcador.
Sí.
En aquests moments van, per tant, no t'ofereixen els resultats en directe i tothom ho intentava mirar amb el mòbil. I el mòbil no anava.
Sí.
Amb tanta gent, ja saps que vas les xarxes, i tothom anava dient, el del costat del transistor ara sí, l'altre li arribava tard el resultat,
sí.
Però bé, al final contents.
Sí. La Marta, que és tan futbolera, què? Com ho veus?
Ha sigut una nit fantàstica. És magnífic, això, escolta. Sí, sí. Jo del 8 me n'alegro, però que del Madrid estigui fora encara més. Encara més, encara. Estigui.
Vinga, doncs comencem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Vinga, avui hi ha diversos temes que volem abordar, com sempre, però ja fa dies que parlem de la fragilitat que té el PSOE al Congrés dels Diputats, amb les votacions molt, molt, molt ajustades, i a les últimes hores ha rebut una notícia que li dona una miqueta d'aire, que és que l'exministre Ábalos ha renunciat a l'escó. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
És veritat que és només un escó, però pot ser determinant en algunes votacions.
Sí, mira, recapitulem una mica. Des de l'entrada a la presó d'Ábalos, ara fa 2 mesos, estava suspès com a diputat, és a dir, no podia votar ni tampoc cobrava. Tot i haver estat expulsat del PSOE fa gairebé 2 anys, ho recordareu amb el cas Coldo, fins llavors Ábalos sempre votava d'acord amb el govern. Per tant, quan va entrar a la presó, la majoria de la investidura va perdre un vot. Ara, amb la decisió de renunciar a l'acte, entrarà una nova diputada de la llista del PSOE per València. El Congrés recupera tots els diputats, 350, i això és l'important. El bloc de la investidura guanya un vot més, un vot determinant, perquè la situació de fragilitat parlamentària és molt important i cada vot compta.
Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
Saludem a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio el Marino Turiel. Ell és l'advocat de l'exministre Ábalos. Senyor Turiel, què tal? Buenos días.
Què tal? Muy buenos días.
¿Por qué ahora el señor Ábalos deja su escaño?
Bueno, pues porque la situación ha trascendido mucho más allá de lo que él consideraba. Él ha defendido siempre su puesto de diputado, pero hay dos hitos relevantes que le privan, como es estar imputado o procesado en un procedimiento y, evidentemente, ser ingresado en prisión. Circunstancias ambas que le privan de la condición más esencial del diputado, que es el voto y la presencia, ¿no?, en el Parlamento. En consecuencia, teniendo en cuenta que era su condición de aforado la que le mantenía ante el Tribunal Supremo, él entiende que el ciclo ha concluido y que, en consecuencia, existiendo otro procedimiento pendiente, como es el de las comisiones derivadas de las obras, pues que esa situación debe cambiar. Es decir, renuncia, entiende que la competencia ya va a pasar a la Audiencia Nacional respecto al otro procedimiento, y mantener este en el Tribunal Supremo, pues acredita que la condición de diputado pues no ha servido exactamente para nada, sin perjuicio del planteamiento de las cuestiones previas que ante el Tribunal Supremo e incluso ante el Tribunal Constitucional haremos sobre esta situación. Es decir, la condición de parlamentario creemos que se ha vulnerado por parte del Tribunal.
Es decir, que la decisión tiene una lógica dentro de su situación judicial o de su situación legal. No hay ningún cálculo o acuerdo político con el Partido Socialista.
Ninguno, se lo puedo asegurar, absolutamente ninguno, lamentablemente. En ese sentido no ha habido ninguna cobertura, ningún apoyo, todo lo contrario. Lo que ha sido es un orillamiento, un apartamiento, un, un dejar pasar las cosas por su propio peso. Es decir, no ha habido ningún apoyo. Pero desde hace un montón de tiempo. O sea, que no, eso, ese no es el caso, desde luego.
Ahora Ábalos no cobraba como diputado porque estaba suspendido. ¿Ahora le corresponde eso, indemnización por dejar el escaño?
Le corresponde indemnización, efectivamente, y por la edad le corresponde jubilación, que son también dos elementos relevantes, ¿no? Porque efectivamente sin ingresos y sin posibilidad de ejercitar sus derechos como representante del pueblo valenciano, pues entiende que la etapa ha acabado y que esas dos contraprestaciones que vienen añadidas por su condición de diputado se deben producir.
Otra cuestión que también es noticia alrededor de esta situación legal es que el caso de mascarillas, de las mascarillas, se juzgará en el Supremo porque ya se ha dictado la orden de ir a juicio, pero el caso, el llamado caso Santos Cerdán, sí pasará a la Audiencia Nacional. No sé si esto usted cree que provocará que se alargue todo más, que la instrucción se alargue.
Claro, evidentemente los tránsitos de los procesos dentro de la Audiencia Nacional siempre son mucho más largos, mucho más complejos, siempre hay muchas más partes. Digamos, es un órgano judicial con cierta pausa en sus trámites, ¿no? Y evidentemente sí. No sé exactamente cómo funciona en este momento, porque teóricamente iba a pasar al mismo juzgado del que trae el origen la causa, ¿no? Pero sí que efectivamente todos los que nos dedicamos y tenemos procedimientos en la Audiencia Nacional constatamos que son años de instrucción hasta llegar, bueno, y luego desde que acaba la instrucción hasta fase de juicio suelen pasar también bastantes años. Precisamente el señor Ábalos decidió estar en el Tribunal Supremo porque entendía que era de mayor garantía. Él nunca jugó al tiempo, él nunca jugó a que esto se retrasase. Él jugó a aclarar cuanto antes la cuestión y los resultados han sido absolutamente los contrarios. Es precisamente porque se cita un juicio con rapidez, porque se acaba una instrucción con rapidez, pero una instrucción en la que no le admite a la defensa nunca ninguna prueba, pues eso lleva al caldo de cultivo su siguiente, que es, bueno, como falta muy poco para el ingreso en prisión y usted tiene una petición fiscal de 24 años, usted va a prisión, ¿no? Bueno, pues esa es la historia del pedido al Tribunal Supremo y entendemos que eso pues no puede volver a pasar.
¿Cómo está su cliente?
Pues está bastante bastante tocado porque está muy digamos muy con muchas ganas de luchar, pero está desmoralizado porque desde luego las circunstancias no le ayudan, ¿no? Todo el entorno, todo el ruido mediático que se ha generado, porque claro, todos hemos asistido sistemáticamente a que 2 días, 3 días, 11 días, 20 días, 2 meses, 6 meses antes de que se produjese un informe de la UCO, ese informe ya está en la prensa. Entonces, claro, como la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara en relación a que la policía judicial pues debe colaborar con el juez y que las actuaciones son secretas para las partes, pues toda esa exposición pública que se ha producido de forma anterior a que efectivamente se incorporase al proceso ha conformado una idea. Equivocada o no, pero la ha conformado. Entonces, esa posición, ese ruido mediático, desde luego, es el que, desde su punto de vista, le está perjudicando muchísimo.
Ha conformado una idea de que ya es culpable, quiere decir.
Claro, para la sociedad sí. Evidentemente, nosotros los que estamos desde dentro y hemos analizado las pruebas que tenemos planteadas, nuestra posición en la defensa, entendemos que ni muchísimo menos es así, pero por muchas razones, porque la principal imputación deriva de una persona que confiesa un delito, pero lo confiesa en un procedimiento distinto al que se le pone en libertad, y que ese beneficio, que es muy grande en proporción a lo que tienen las peticiones de condena respecto a él, pues tampoco tiene mayor justificación cuando se trata, obviamente, de delitos idénticos, ¿no? Entonces, ese beneficio, que ya además está muy como muy tratado por el Tribunal Supremo, ¿no? Las declaraciones de los co-investigados, de los co-acusados, deben ser analizadas con mucha lentitud, con mucha precisión, y deben ser puestos bastante en entredicho, simplemente por los beneficios que ello supone.
El Marino Turiel és l'advocat de l'exministre Ábalos. Amb ell hem volgut comentar aquesta decisió de renunciar a l'escó. Senyor Turiel, de verdad que muchas gracias, que tenga buen día.
Nada, usted, buen día, adiós.
Claro. Aquesta decisió d'Ábalos, diguem-ne, té dos plans. D'una banda té el pla jurídic, ara hem comentat amb el seu advocat, però després té el pla polític, Jofre. És a dir, és una mica...
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé.
És aquest el que dèiem abans, eh? És a dir, la majoria continua sent escarrancida, o ja, no hi ha majoria, però... És un vot més.
Sí, qualsevol vot, si va tan justa la cosa que qualsevol vot d'allò... va haver aquella votació en què un diputat del PP es va equivocar i sí. Això va permetre que s'aprovés una llei o que es tombés una llei molt important, no? Sí, qualsevol percentatge de risc polític que el govern del PSOE pugui eliminar sempre serà benvingut. Això continua fent... continua fent prioritaris els 14 diputats que des de Catalunya donen suport a forces independentistes, els 7 de Junts i els 7 d'Esquerra Republicana. Però sí que és veritat que quan la cosa vagi d'un vot, doncs ja tenen un diputat més, no sé per quina circumscripció és, em sembla que és Sevilla o València.
València.
Doncs que ja el tenen garantit, perquè per la llei electoral, evidentment, si un diputat deixa el grup, això ho saben els que han estat en política activa, deixa el grup, quan aquest diputat deixa de l'acte, el nou diputat li correspon al partit pel qual havia obtingut l'acte, no? És a dir, si ara Ábalos hagués fundat un partit, per entendre'ns, li correspon al següent de la llista d'on va participar. Com que era la llista del PSOE, li correspon al següent.
Marta.
Sí, jo volia posar... Estic d'acord amb que, evidentment, doncs, un vot més en les circumstàncies de precarietat, diguem-ne, que hi ha de majories en el Congrés, doncs és important. Estic d'acord amb en Jofre que els 14 diputats catalans continuen tenint, o encara més, perquè en la mesura que la legislatura, diguem, es va experiment, doncs evidentment encara hi ha més rellevància d'aquests 14 diputats i, bueno, tinc la sensació que això està molt encarcarat encara i que no hi ha manera que entrem en una dinàmica de treball una mica més conjunt, perquè només és qüestió els dimarts, no?, de veure'ls entrar en el Congrés i just en el que són els passadissos, diguem-ne, previs a l'entrada, allò que en diuen la M30, diguem-ne, per allà poden circular alguns periodistes.
La zona mixta, sí. L'equivalent a la zona mixta.
Exacte, la zona mixta del Camp Nou, doncs, si... I veus que rufiant algun penjament per la Míriam Nogueres, algun recadet... Yeah. Per la, no? Vull dir que això no ha canviat, no? I per tant, dius, ostres, doncs aquests 14 costa que s'entenguin. Però jo volia posar també l'accent en una altra cosa. Deia l'advocat, deia la solitud, no? L'impacte del soroll mediàtic, no? Que això...
El seu partit l'ha deixat caure. Sí.
Sí, jo crec, és una opinió estrictament personal, que és possible que Ábalos... un cop, és veritat, hagi vist que processalment això no li doni els resultats esperats, al final ell, malgrat que se sent sol i que el PSOE pues, l'ha deixat caure i el que vulgueu, la seva samarreta continua sent la mateixa. I que, per tant, si malgrat que la seva situació processal i judicial és complicada, aquesta decisió li dona doncs, dos segons al dia d'aire més a Pedro Sánchez, els hi dona. És a dir, no crec que és a dir, està sol, però jo no crec que ell no tingui cap mena de comunicació amb el PSOE, d'alguna manera, tangencialment, a través d'algun tercer, etcètera, segur que la té, i ell sabia que aquesta decisió, tard o d'hora, la prendria, l'ha pres quan a ell li ha convingut, però, evidentment, quan... I això també li ha donat aire al PSOE, insisteixo, perquè ell, jo crec que no ha tingut mai el pensament de dir, com que els meus em deixen caure, ara ajudaré l'adversari. No, la seva samarreta segueix sent la de sempre.
Sí, és cert, perquè quan ell era diputat o podia votar, generalment era un vot que sempre comptava,
sí,
sempre fora del PSOE. Vull dir que sí. No anava mai en contra, sí, ni res. No?
I altres coses pitjors hem vist en situacions, sí, així, sí, de dir ara aquest vota 35.000 vegades diferent del que faria.
Al contrari,
dius, home,
encara, no?, que estigui a favor. Sí. I des d'un punt de vista polític, és evident que facilita la vida a Pedro Sánchez en votacions importants, no? Que ara que no podia votar a Ábalos necessitava el sí de Junts, ara necessitarà l'abstenció. Ja no parlo tant del bloc independentista, sinó de vegades la practicitat que practica, mai millor dit, Pedro Sánchez. I el que comentàvem, no?, des d'un punt de vista processal, veurem quina situació es queda ara a Ábalos, i el tema de les mascaretes, que és pel qual està empresonat. Però, d'altra banda, també suposo que per la ciutadania és bastant complicat d'entendre que una persona que estigui a la presó, encara que sigui en presó preventiva, però que estigui imputat, mantingui l'escó. No? Són d'aquelles situacions, no?, que a vegades fins i tot es parla molt de cops, no?, que quan hi ha una imputació o una investigació, ara no es diu imputació, sinó investigació, doncs es retirin totes les seves credencials polítiques i si després es demostra que és innocent, doncs se li puguin tornar, però clar, aquest impàs, que tu estiguis a la presó i mantinguis l'escó, si més no, és bastant estrany, tot i que la llei ho permet.
Jordi.
Aprofundint en aquest punt i sortint una mica d'altres coses que ja s'han comentat, jo crec que podria ser un cas que ens servís per reflexionar sobre la vinculació entre les persones representants i el seu escó, perquè un té la impressió de que en circumstàncies com aquestes disposar d'un escó s'utilitza a vegades com un mecanisme de negociació. És a dir, si aquesta...
És que l'escó és personal, no del partit. Aquesta és la situació, no? Que
perquè
el problemàtica
els drets polítics
pot passar.
Són fonamentals i personals, sí, altra cosa és que es facin a través d'un partit que es presenta a les eleccions.
Clar, però la qüestió és que, sí, l'escó és personal, d'acord, però la qüestió és que les persones, quan votem, diguem-ho així, el nostre sistema polític no treballa aquest vincle de representativitat.
És a dir, ni votem a la persona directament, excepte al Senat.
Doncs una cosa és, els països o les societats en què el mecanisme de representació és dir, bueno, jo estic votant a una persona que ens anirà a representar a la nostra comunitat, al nostre municipi, no sé, i doncs tu tens un vincle amb aquesta persona, i això crec que té a veure amb una qüestió bàsica per una societat que es vol democràtica, que és el tema de la representativitat, no? Qui en representa i com en representa. I al final acaba sent algú que està en unes llistes per diferents motius, per diferents motius. I
ho deies irònicament, no? Això dels diferents motius.
Home, però sempre hi ha situacions en què el motiu és just, meritocràtic i necessari.
Per això hem dit diferents
la
motius.
La Marta defensa la posició
jo sí,
política.
Jo sí, segueixo pensant que és millor això que altres
sí,
desastres.
Estic d'acord,
que...
però també estarem d'acord que en aquest cas hi ha coses que ens fan pensar que potser hi ha altres motius també que estan jugant en aquest aspecte. Bueno. No? Llavors, evidentment, quan nosaltres hem de fer unes llistes, jo la qüestió que voldria plantejar aquí és si volem ser una societat que es fonamenta la democràcia representativa, segurament hem de treballar molt més la representativitat. I si la representativitat funciona, segurament la ciutadania sap a qui ha escollit i per què l'ha escollit. No? I llavors aquí jo entendria que si hi ha un vincle fort amb la comunitat que t'ha escollit, la renúncia a l'escó sigui una cosa més complexa. Ara, quan la qüestió és que tu que vas votant una llista i en aquesta llista no saps de qui t'hi posen i que això acabi sent com un mecanisme de negociació amb el teu partit o... sembla que hi ha coses que podem fer millor. Només és un apunt sobre qüestions que podrien servir-nos per millorar la idea de democràcia representativa que està establert.
Un parell de coses. La primera, un apunt a peu de pàgina sobre la trajectòria d'Ábalos. Ábalos va ser ministre de Foment, després dit Transports, entre el 2018, quan va guanyar la moció de censura, i el 2021. A partir del 2020 va fer aquell canvi de Foment a Transports. Però ell és l'autor del Pla de Rodalies 2020-2030. Una de les pluges de milions és d'Ábalos. D'aquesta inversió milionària, doncs, amb prou feina s'ha executat la meitat. També és veritat que estem a la meitat del període, no? I també ha anat per àmbits. És a dir, curiosament, allò destinat a rails i vies és el que s'ha invertit, s'ha executat menys, no? I en canvi, s'ha executat molt més en informadors, etcètera, etcètera.
Bueno, informadors, no ho sé.
No, que s'ha invertit,
en teoria, sí.
S'ha invertit, sí, però
que
informis...
Sí.
No. Hi ha gent a Marmilla, allà hi ha molta més gent a Marmilla, hi ha més gent a Marmilla.
Sí, però que potser no estan ni informats.
Això és una altra història.
Drama.
Una altra història.
Veritat, sentíem aquí alguna declaració de gent que ho deia.
Però en canvi, envia rails i murs i tot això, i tal. El pare, entre cometes, intel·lectual d'aquest pla de Rodalies 2020-2030 és José Luis Ábalos, que segur que una de les coses que està pensant, com que tens moltes hores a la presó, segur que també està seguint aquesta qüestió de Rodalies.
Doncs mira, justament volíem parlar de Rodalies. Ah, digues.
No, remata, sobre remata. El que dèiem de la política, la proximitat i tot això. Només una cosa. Imagineu-vos un municipi que vulgueu, que sempre porti governant el mateix partit. Imagineu el PSC d'un àmbit, d'una ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tu saps, en unes eleccions municipals, que si vas al número 3, 4, molt malament han d'anar les coses perquè no acabis sent tinent d'alcalde. Ja està. Aleshores, durant els 4 anys que es confeccionen les llistes per les pròximes eleccions municipals, qui és el teu pitjor rival per la teva vida professional i política, si et vols dedicar a la política? Un company de partit amb el que et disputes la posició o el rival polític amb el qui confrontes idees. El sistema està així, i això val pel PSC a Cornellà, per Convergència i Unió o ara Junts a determinats llocs o a municipis d'aquests bèsties on hi ha les grans pugnes perquè el sistema tancat d'elecció fa això. Doncs...
Internes.
Internes, pugnes de partit.
Marta, que deies que hem de passar de... Sí, home, sí, parem de parlar de Rodalies.
No, volia comentar una cosa respecte a la reversibilitat. És a dir, si tu... en el cas d'Avalos és molt evident que aquí hi ha un tema judicial que segurament tindrà recorregut, no? Però hi ha hagut altres casos, i recordo excompanys al Parlament, que de cop 50.000 titulars, que han passat no sé quantes coses, i has de deixar l'escó, has de deixar l'escó, aquella persona deia, escolta, jo no he fet absolutament res, soc innocent i d'acord deixo l'escó perquè em vull defensar. 10 anys després, en un breu, en un diari, deien que l'havien absolt, bueno, que no hi havia, que, o sigui, que no l'havien, o sigui, que havien tancat la causa, que no hi ha hagut ni tema i que no l'havien ni cridat, i aquell escó, tu no tenies dret a recuperar-lo, no? Per tant, jo estic d'acord amb el tema de com millorem la connexió entre representant i representat, perquè al final és la base de la democràcia representativa, però per altra banda també, home, aquests mecanismes de reversibilitat no hi són, això per una banda. I per l'altra, jo faré això que comentaves, només un punt d'humor. Cuerpo a tierra.